IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon vespre. El govern ha sol·licitat formalment al Ministeri d'Infància acollir-se a la contingència migratòria per paralitzar la reubicació dels menors migrants no acompanyats provinents d'altres comunitats de les Balears.
L'executiu assegura que les illes viuen una saturació extrema del sistema de tutela. El govern reitera que el sistema està sobrepassat al 1000%. Es posa que hi ha plaça per 406 menors migrants, mentre actualment els consells insulars en tutelen 680. La presidenta del govern, Marga Proens, reclama que el govern central actuï en origen i contra les màfies. Ho ha dit en una entrevista al programa El Dia d'IB3 Ràdio.
Jo estic frontalment en contra de que la política d'immigració del govern d'Espanya se resumeixi en repartir menors. Perquè què passarà quan la resta de comunitats autònomes també tinguin la situació de saturació que tenim les Illes Balears? No, insistes, s'ha d'actuar amb origen.
I avui s'ha acabat l'estada de la quarantena d'infants saharauis a les Balears en el marc del programa Vacances en Pau.
L'aeroport de Palma ha estat avui hora baixa l'escenari de l'acomiadament dels 28 infants que han vengut a l'illa. Han estat entre un mes i mig i dos mesos que han permès allunyar-se de les temperatures extremes dels campaments, gaudir de la mà, dels llocs i de l'afecte de les famílies, però també rebre atenció mèdica i revisions bàsiques que sovint no tenen a l'abast. Les famílies que els han acollit, diuen que els enyoraran i valoren tot el que han après d'aquesta experiència.
Al final les fan estimar molt, ens ha educat una nina molt, molt amorosa i bé, doncs fins l'any que ve i hem pogut aprendre molt, no només ella ha après de nosaltres, sinó que ella ens ha ensenyat molt a nosaltres, de que ens sobren moltes coses.
Veure que estem molt bé, nosaltres vivim molt bé i bueno, hi ha persones que no. I te'n dones compte tot d'una, perquè clar, nosaltres feim videotrucades amb sa mare, cada dia n'hem fet, i tu veus com viu.
El comiat ha estat a l'aeroport i avui precisament han sabut que gairebé 11 milions de turistes han visitat les Balears entre els mesos de gener i juliol.
És una xifra lleugerament superior a la de l'any passat, quan fins al mes de juliol s'arribaren als 10.700.000 visitants. Creix també la despesa turística amb prop de 13 milions d'euros acumulats enguany. De fet, les Balears ha estat la comunitat més visitada de l'estat el mes de juliol, seguida de Catalunya i Andalusia. L'arxipèlag va rebre més de 2,5 milions de turistes internacionals, un 1% més que el mateix mes de l'any anterior.
I més qüestió, l'Ajuntament de Campanar rebrà una subvenció de 25.000 euros del Consell de Mallorca per redactar el projecte de reforma de Cat d'en Felip.
És un edifici al centre del poble que es convertirà en la seu del servei social del municipi. Actualment acull un magatzem per al banc d'aliments, però l'edifici es troba en mal estat. El cost estimat de les obres és de 250.000 euros. Guillem Rosselló és el batlle de Campanet.
Ens ajuden a redactar el projecte per poder fer que això sigui futur serveis socials. Com dic, els serveis socials m'han quedat molt petit i necessitem un espai molt més gran.
I avui s'han posat a la venda els bitllets d'avió per viatjar entre Menorca i Madrid entre els mesos de novembre i març, inclosos en la temporada d'obligació de servei públic.
Iberia, l'única empresa que va presentar oferta en la concessió del govern central, ja té disponibles els bitllets a la seu web, també els de les filials Iberia Express i Air Nostrum, a un preu d'entre 26 i 54 euros per als residents a l'illa. Per a la resta de passatgers, el cost és d'uns 150 euros per trajecte. El grup d'aerolínies rebrà 1,3 milions d'euros a canvi de fer-se càrrec del servei, que compta amb dues freqüències diàries en els dos sentits. Un dia a la setmana n'hi ha tres.
Són les 10 i 4 minuts. Podeu seguir informats al web d'IB3 Notícies i demà a l'informatiu matí a les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. a IB3 Ràdio entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts a un nou curs. Per què deu passar que per setembre i per gener tot pareix començar de nou? Per setembre comences curs escolar, per gener un nou any i sol ser com una resurrecció. En setembre els quaderns són nous i en ells està tot per escriure, en gener el calendari ens convida a pensar que encara està tot per fer i això són oportunitats i també descobriments. Nosaltres ho feim front amb energia i més encara perquè aquesta nova temporada del programa emetrem de dilluns a divendres. Així que sort, primer de tot, a tots els companys, gràcies oients per sintonitzar la ràdio pública. Començam amb les piles ben carregades. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up. Pila és la paraula polisèmica del primer capítol de la nova temporada d'Entre avui i demà, un mot que ens acompanya a la vida quotidiana i que té múltiples sentits. Penseu en la pila d'objectes que es poden acumular. Segur que hi ha piles d'expedients, per exemple, en els jutjats, piles de llibres per classificar en el soterrani d'alguna biblioteca o piles d'objectes que esperen pacients en un magatzem que algú les reclami. Per no xerrar de la pila de feines pendents que se'n solen acumular. En els abocadors també s'acumulen piles i piles de fems. Si sou creients, vos hauran batiat en una pila, en una pica d'aigua, en una pica baptismal. Penseu en els aparells que hi ha a casa vostra i que van en piles. Jo encara tenc un transistor a piles per escoltar la ràdio. Faig servir d'aquelles que se carreguen. Important, no les tireu en els fems, que les piles s'han de reciclar sí o sí. Per cert, a vosaltres, què vos carrega les piles?
Hola, jo sóc la Bàrbara i per jo no hi ha activitat que carregui més les piles que d'aquelles que són vora la mà. Ja sigui anar a fer una passejada, anar a nedar o activitats que ja surtin més de la rutina com anar a bussejar amb peixos o excursions en kayak. De fet, aquestes dues per jo vos les recomano moltíssim si voleu una activitat que vos faci desconnectar, sortir de la rutina i renovar les energies.
Som en Joan Urfila, som escriptor, som de Menorca i visc a Barcelona. I jo el que me carrega les piles realment és tornar a Menorca, poder estar amb la meva gent, amb la meva família i els meus amics i retrobar tots aquells puestos que són especials per jo i tornar allà i saber que continuen estant en el mateix puesto. Això és el que realment jo me carrega les piles i ho necessito fer periòdicament. Especialment el que necessito és anar a veure la mà, tot i que a Barcelona també hi ha la mà, però no és el mateix. Jo necessito veure la mà de Menorca, necessito veure les onades de Menorca i això és precisament el mateix que li passa al protagonista de la meva novel·la, que es diu Carretera de dos sentits, i el protagonista és un motorista que va de poble en poble tocant la seva guitarra i vol cruzar els Estats Units de punta a punta des de Chicago fins a Los Angeles perquè vol veure la mà, vol veure l'oceà, que no ha vist mai i de qualsevol manera això també està connectat amb jo perquè sembla ser que tots dos hem descobert que sentim la mateixa necessitat d'anar a veure la mà. El que diu sempre el protagonista d'aquesta novel·la és que mirar les onades el tranquil·litza molt perquè sempre saps que després d'una en vindrà una altra.
Som na Maria Delma Mates, de Prop a Cultura, i a mi me posa les piles cantar. Cantar i també gaudir d'un bon espectacle de teatre o un bon concert de música clàssica en les persones que estim. La cultura, sense cap dubte, me cura i me carrega les piles.
Bolsa de leche encallada en la arena, un murmullo azul como un cascabel, un viento salado que se mete en las venas, una algarabía estira la piel de antes del sol caía un velo blanco, luz del mediodía. Cerca del mar, toda piel se vuelve...
Les piles no només tenen a veure amb l'energia. Penseu en muntanyes d'objectes apilats o sobretot en la feina pendent, eh? Ara que comença en setembre, en les tasques que s'acumulen, que volem treure tot d'una damunt la taula i que pareix que no s'acaben mai. I clar, això provoca una pressió que moltes vegades és difícil i complicada de gestionar. Per saber com fer-ho, com gestionar aquesta pressió, avui mos acompanya Nagoretti Tur, que és psicòloga especialitzada en organitzacions i sòcia de Go Consulting. Goretti, com estàs? Benvinguda.
Hola, molt bé, gràcies. Encantada d'estar per aquí amb vosaltres.
Escolta, t'ho diuen molt, això de tenc una pila de feina que no sé com treure'm de damunt. O potser t'ho dius tu mateixa, no ho sé, però això que dius, tenc una pila de feina que no s'acaba mai.
Ses dues versions, m'ho dic i m'ho diuen. És una frase que sent, jo crec que cada dia, i que té més importància de ser que pensant, me pareix.
Totalment. I quan deim això, tenc una pila de feina, que estem expressant realment? És una manera de xerrar o diries que té un efecte psicològic real sentir-ho d'aquesta manera?
Te diria que, sense dubte, té un efecte psicològic. Al final, no és només una manera de xerrar, hem de saber que la forma en què ens xerram condiciona el que pensam i condiciona el que sentim. Per tant, és una forma de dirigir, pues, quines són les nostres emocions, com enfrontarem una tasca, si ens farà sentir bé o malament el que farem. És molt més important del que pareix, no? No només és una frase feta. Mm. Al final, quan pensam en piles, el cervell, jo crec que associa temes de control o descontrol, de finitat o infinitat, no? De la tasca, d'ordre o desordre, i sense voler mos fa anticipar un estrès, no? Just abans de començar i sense saber realment la magnitud de lo que hem de fer, no? Ja mos anticipa per posar-mos en negatiu, quasi.
Ja, per tant, me pot provocar ansietat i estrès abans de començar?
Jo crec que sí. Crec que sí. A més, ho podríem fer qualsevol exercici fàcil i ho podríem demostrar ràpidament. El nostre cervell té aquesta habilitat, no? D'anticipar perquè necessita sentir control i tot d'una posa un poc estic de si això és bo, això és dolent, això que ve ara és negatiu o positiu. I si tu li dius, tinc una pila de coses per fer, automàticament diu, ep, alerta, això que ve ara és negatiu.
Val. I què li podríem dir al nostre cervell? Quin llenguatge podríem expressar?
Doncs mira, és molt complicat a vegades, però si ens entrenam a veure com ens deien les coses, com ens xerram, intentam canviar les frases en positiu, és a dir, bé, no tinc una pila de coses a fer, he de fer una sèrie de coses, després serà més fàcil activar processos de control, perquè al final hem d'intentar que és una part del cervell molt petiteta, la que ens posa en alerta, és l'amígdala. Hem d'intentar que aquesta amígdala no generi l'arma interna. No, per tant, si jo ja no me dic, tenc una pila de coses a fer, o qualque cosa d'aquestes així d'estil negatiu o de caire negatiu, ja no la despertarem. Per tant, ja no alliberarem cortisol, que és el que fa que se mos augmenti la tensió muscular, totes aquestes coses que sabem que se mos acceleri la respiració, que mos sentiguem més agotats, no? Que comenci aquesta, com deies tu, ansietat, irritabilitat, totes aquestes coses. Per tant, el que he d'intentar és, bé, sé que he de fer moltes coses, anem a posar-nos en marxa. I jo vos podria donar un parell de consells, no vol dir que sigui la Bíblia, però que podríem funcionar. El manco, pues animo a provar-ho, que és que abans de posar-me en drama i en esgotament i en angoixa totes les coses que he de fer, bé, vaig escriure les tasques.
Vinga.
Vaig agafar un paper i ho escric tot. Per què? Perquè el cervell que escriu és el que pensa. No ets amic de les, amic de les reaccions, amic de les... És com una sa dramàtica, no?, que tenim dins el cervell. Necessitem activar el cervell racional, que és el que pensarà. Agafem un boli, agafem un paper i ho escrivim tot. Després, ens podem fer les tres preguntes, no?, que és urgent de tot això, que és important i quines són les coses que no fa falta que faci jo. És a dir, fer una tasca de priorització. I quan ja tingui clar per on he de començar, que al final, pues, bé, el més interessant seria començar per el que és urgent, important, important, urgent. Però el que funciona és fragmentar la tasca. A més de pensar que he de fer una cosa que me dura tot el dia, pues vaig a dividir-la en parts. I aquesta sensació d'anar superant etapes, d'anar passant petites, no, petits xecs, en el cervell li dona aire, el fa respirar. I és un bon truc.
Sí. M'agrada.
I al final, una cosa que se mos olvida molt, però sempre, perquè els psicòlegs sempre repetim, que hem de celebrar els avanços, les coses que anem aconseguint. El que he fet, beníssim. Si d'una tasca que he dividit en cinc, acabo de superar una o dues parts, a mi jo me puc fer un petit reconeixement i això que me va bé, pues ja me va molt bé, pues anar a la gelera, si estic teletreballant i agafar alguna cosa que me fa gràcia, o permetre-me aturar per fer una altra cosa que m'agrada més. Sí. Però vas fent una sèrie de coses que siguin premis per compensar un poquet, no? I més o manco, així hauríem d'enfrontar-ho d'una altra manera.
Que bé, que bé.
Hauríem de controlar un poquet més.
Clar. I això també ho podríem dur a que nostre, és a dir, sabem que tenim feina professional i feina domèstica, no? Això també ho podríem dur a que nostre, més o manco, eh?
Totalment. És que ho hem de dur.
Val.
Perquè normalment la càrrega mental domèstica sol ser molt pitjor. Normalment, no? Sol afectar-nos més. I jo què sé, és que sempre hi ha una pila de coses a fer, o no? Que en una casa,
sí,
si no són les rentadores, són les compres, si no són les gestions de lo que sigui, no? I un truc és intentar no acumular mentalment, o sigui, descarregar, per exemple, a mi m'ha molt bé descarregar a una llista. M'ha beníssim, és com si ja està apuntat, ja només ho he d'executar, ja no he de pensar, no? Però el més important, si em permets, és compartir càrregues, repartir, seure a veure qui fa què, involucrar tothom. I això t'ho diré ja també perquè ho he viscut a nivell personal. I simplificar, que no fa falta que tot estigui perfecte sempre. I a vegades són molt exigents i una cosa només està ben feta si la faig ara i la faig així i demà ja no he de pensar més. Bueno, a vegades no és això el que hem de fer. A vegades hem de ser un poc més relaxats i no posar-nos aquests límits, aquestes barreres d'això ara i perfecte i tot, i ho he de tenir tot a tope i en el 100%. Això també és important.
Que bé. I deixa'm que faci un resum així ràpid. Jo m'he quedat amb els pensaments positius. És hora de posar-me a fer feina, agafar llapis i paper, que és urgent, que és important, que em pot fer una altra persona que no hagi de fer jo. Fragmentar, simplificar i celebrar els avenços. Jo crec que amb això podem començar a setembre amb les piles carregades, no, Goretti?
Segur que sí, segur que sí.
I de Goretti Tur, sòcia de Go Consulting, psicòloga especialitzada en organitzacions. Moltíssimes gràcies i bon inici de curs.
Igualment, moltes gràcies.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Pila és la paraula polisèmica d'aquest capítol i és una paraula que avui mos ha duit fins a la Seu, fins a la Catedral de Mallorca. En acabar la missa de les 9 d'avui de matí, d'avui dilluns, ens ha rebut en Sebastià Escales, que és documentalista de la Seu. Sebastià Escales, com estàs?
Muy bien, ¿y tú?
Molt bé. Mira, avui la paraula pila mos ha duit fins a la Seu, fins a la Catedral de Mallorca. Ara està plena de gent, que passeja, s'ha acabat la missa, hi ha molts turistes que estan mirant la meravella de l'edifici on mos situam. I en Sebastià i jo estem davant d'una pila baptismal, preciosa i enorme, una pila baptismal. Ara la descriuràs, però situem-nos primer on mos trobam, a quina zona exacta de la Catedral de Palma mos trobam.
Bueno, primero de todo tenemos que decir que estamos en el interior de la catedral, justo al lado del portal mayor, en la parte interior, y en la fachada nos encontramos que hay dos capillas que pertenecían en la idea original del templo gótico a que fueran oberturas, es decir, otros portales que a medida que fueron avanzando los siglos se fue desistiendo de esta idea y se crearon dos espacios que al día de hoy son la capilla del baptisterio, la cual estamos, la parte izquierda, mirando desde el altar, y la antigua capilla de las almas a la parte derecha, pegada a la capilla de la Inmaculada. vegada.
Perfecte, i d'aquí que hi havia de bon portal, avui hi ha una capella i aquesta pila, que com deia ara mos descriuràs, també està rodejada de pintures. No sé si tenen que veure amb el motiu del baptisme, aquestes pintures.
Exactament, tu tenen en compte que és uno, digamos, de los escenarios más importantes que puede haber en un templo religioso, en este caso católico, es uno, digamos, de las... escenografías, o por decirlo así, de las iconografías más importantes de Cristo, como es el bautismo, y también de la simbología de la celebración que tiene para la cultura cristiana. Es una capilla de un estilo barroco tardío, neoclásico, mejor dicho, con unas decoraciones en estuco, a imitación de estos mármol clásicos de Antonio Soldati. Es una decoración, un contexto en el cual se creó. Estamos hablando de que toda esta capilla es de finales del siglo XVIII, de 1790, y se construyó hasta 1794, bajo un diseño de Fra Miquel de Petra, que fue pues un artista, bueno, por decirlo de alguna manera, que trabajó en muchas parroquias o en muchas iglesias de Mallorca, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que no solo la pila, que ahora la hablaremos, sino, como bien has dicho, está decorada con diferentes pinturas, donde se representan diferentes bautismos, en este caso, de Antoni Planas, la figura central, la imagen central del Señor, ¿no?, de Jesucristo, como así también tenemos de Clodoveo y de Cornelis, que fueron diferentes personajes, uno histórico y otro más bíblico, ¿no? Son de diferentes autores que son muy importantes. Tenemos José de Vergara, por ejemplo, el de Clodoveo, que es un artista muy importante y que se ha pedido en diferentes exposiciones, como así también las otras dos pinturas, que son artistas relevantes siempre del siglo XVIII, principio del siglo XIX en este caso.
I del que este es el context, escenari on se troba aquesta gran pila baptismal, Sebastià, mos la descrius, què és el que veiem, què és el que tenim davant?
Sí, esta pica, o esta pila, mejor dicho, en mallorquín, es de un mármol rojizo, Solleric, que se lo dice, de las canteras de Soller cercanas, de una sola pieza única. Tenemos que tener en cuenta que tenemos la urna principal, que era el depósito, por decirlo así, del agua, junto con una urna más pequeñita, que servía realmente para la utilización o para, digamos, la efectuar el bautismo de los diferentes personajes que se han realizado aquí. Es muy importante que, para conocer la historia de los diferentes personajes o personas que se han bautizado, se pueden consultar los registros del archivo capitular de la Catedral de Mallorca. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y así podemos ver que es de una sola pieza, un estilo de sarcófago romano antiguo. Recordad que esto es un estilo neoclásico, ya recuperaciones de la época clásica en este sentido. Y está formada por diferentes partes. La parte inferior, estas patas de león que levantan, alzan la urna propiamente dicho, de esta única pieza, de este mármol rojizo. Y arriba tenemos una tapa de madera que la corona una imagen, nunca mejor dicho, de un cordero místico en simbología, muy importante la iconografía en este templo, del bautismo del Señor o de Juan Bautista, ¿no?, que al fin y al cabo fue quien lo podemos ver en la pintura que tenemos detrás.
És una peça preciosa que ha de pesar moltíssim, no?, amb aquesta pedra que deies vermella, aquest marbre vermell de Solleric. De quan està datada i que se sap de seu autor?
En este caso es diseñada por Fra Miquel de Petra y el autor es desconocido, todavía lo estamos buscando, lo estamos investigando. El templo siempre se está reconvirtiendo y está buscando investigaciones sobre sus piezas. Como hemos dicho, de 1790 a 1794, pues cuando se realiza esta intervención aquí, pues se realiza la pila propiamente dicha.
Val, o sigui, l'artesà, el que és artesà no sabem qui és, però sí la persona que va decidir dissenyar tot això. I des de fins quan se va utilitzar? Més o manco teniu idea de fins quan se va utilitzar aquesta pila baptismal?
Según algunos registros de que nos encontramos en el archivo capitular, durante el siglo XX se observan algunas todavía bautismos de personajes y todo, pero es una investigación que se podía realizar a futuro, por lo cual se anima a la gente, sobre todo hay muchos que estudian la genealogía y todas estas cuestiones relacionadas con los templos a través de las visitas pastorales, bueno, y sería una cuestión que se podría investigar y profundir, ¿no?, mucho más en la historia de esta catedral.
Perfecte. I doncs, Sebastià Escales, moltíssimes gràcies per tanta informació i que tinguis un bon dia.
Moltíssimes gràcies, igualmente.
IB3 Radio es investigació.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit. per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, com estàs? Benvingut a Cateva.
Gràcies, encantat d'estar aquí.
Que bé tenir-te. Mira quina pila de pel·lícules se m'estan acumulant.
Se m'acumulen, eh?
Per culpa teva o gràcies a tu?
Bueno.
Però és una bona pila. I jo sé que de la selecció que has fet avui a partir de la paraula pila encara n'apuntaré més.
N'hi ha qualcunes que... És que pila, clar, te surten diverses. Varis significats.
Aquesta és la gràcia d'aquest programa.
I clar, has de triar-ne un parell de cadascun.
Vinga, i de començar per un clàssic dels clàssics.
Sí, dali play.
Li dono que no es play directament. Vaig.
¿Sabes de lo que te estoy hablando?
¿De Matrix?
¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente.
Ese es gran momento, un dels grans moments d'aquesta de Matrix. La matriz, no? Sí, aquesta sí. Matriu que mos rodeja, que el mostra... Pastilla blava, pastilla vermella. Si prens la pastilla blava, te despertaràs com si i creuràs el que t'ha donat la gana. I si prens la pastilla vermella, te ficaràs a Matrix i a partir d'aquí t'obriré els ulls i et despertaràs. No?
I per què pila?
La humanitat ha quedat reduïda a literalment això. Li diu Morfeo, que és Lawrence Fishburne, mentre li mostra una pila, una bateria, a Neo, que és Keanu Reeves, una bateria que serveix de font d'energia per a les màquines. La humanitat ha quedat reduïda a un camp aquí on se cultiven els humans i li fan creure als humans que viuen una vida real, quan en realitat no és així. Això és el plantejament de The Matrix, una pel·lícula de l'any 1999, dirigida per les germanes Wachowski, ara, abans eren els germans Wachowski, quan varen dirigir la pel·lícula, i que li va donar la volta a la narrativa de ciència-ficció en el seu plantejament visual, estètic i cinematogràfic. És una pel·lícula que és apabullant, és tramposa, és filosòfica i és principi d'una fórmula en sa que les pel·lícules d'arts marcials, els coneixements, les històries clàssiques d'herois de llegenda se mesclaven en el ciberpunk, el rock, les bales i sobretot això, moltes, moltes, moltes bales. No? I tot amb un volumen a tot el que donaven els amplificadors. És una pel·lícula que mos va passar per damunt l'any 1999 i que mos va, a partir de llavors, totes les pel·lícules de ciència-ficció o d'acció havien de tenir qualque cosa de The Matrix.
The Matrix, eh? I a més ha donat joc, perquè hi ha hagut moltes més pel·lícules després d'aquesta.
Bueno, The Matrix era la primera d'una trilogia, una història que era molt més llarga, que la podien haver acabat en la primera pel·lícula i ja estava, però la varen voler continuar aquesta història i fins i tot fa un parell d'anys va reestrenar aquesta Revolutions, que és la continuació d'aquesta Matrix una altra vegada, no? Reload. I que, bueno, no tenia gaire cosa més que repetir una mica tota la mateixa història, però realment la pel·lícula que mos va marcar a tots i que mos va deixar tots en els ulls com a plat, sobretot aquells que tenien 20 i pico d'anys, que era el moment de veure aquesta pel·lícula. A mon pare no li va agradar gens, però a mi m'encantava i quedar en els ulls com a plat.
I de la humanitat ha quedat reduïda literalment
a una pila.
Anem amb una altra proposta, Toni.
Una proposta que se diu Wall-E, que era una pel·lícula d'animació dirigida per Andrew Stanton a l'any 2008 amb una banda sonora meravellosa. Did you think that your feet had been bound by what gravity? Peter Gabriel posava tema musical en aquesta Wall-E. És molt difícil trobar un exemple tan perfecte de cinema clàssic, mut i pur, com els primers 45 minuts de Wall-E, una pel·lícula d'animació que fa un homenatge sense disfresses ni parafernàlies a Buster Keaton, a Charles Chaplin, amb una història molt senzilla de missatge molt, molt contundent. La humanitat està destruint el planeta Terra i és necessari fer un canvi de direcció urgent. La sinopsi és molt senzilla. Un robot de tractament de residus, que és en Wall-E, ha quedat com a patrulla per netejar el planeta Terra de tot el fens que ha generat la humanitat, mentre la humanitat espera, disfrutant d'un creuer especial, a que el món torni a ser un lloc salobre per viure. Amb una segona part que no... Sí que és vera que no és tan encertada com la primera, però tota queda diluïda en el conjunt meravellós. És una pel·lícula enorme, i són paraules majors en la història del cinema d'animació. Aquí, a vegades, no fa falta dir res, com us passava fa un parell de setmanes quan parlaven de la Tortuga Roja, quan tens una animació tan perfecta com amb aquesta Wall-E, que se m'ho posa pell de gallina només de parlar. Well, you can come as my guest, so come
on down. 45 minuts de poesia, diria sí, jo. I has exacte. Pensat en aquesta pel·lícula?
I duia, clar, estem parlant, sa pila, no?
Això t'anava a dir, sa relació és...
Sa relació, en Wall-E havia de carregar ses piles cada dia, ses seves bateries cada dia, i se posava, obria aquelles plaques, unes plaques solars que tenia, quan no li quedava pràcticament bateria, se posava en el sol, obria aquelles plaques solars i carregava ses seves piles per poder continuar sa seva vida de robot netejador.
Per cert, vida de robot netejador on acumulava piles i piles i piles, i piles, piles de residus.
Exacte.
Eh? I això era un Wall-E. Learn to climb up a tree. La tercera proposta que t'ha vengut en el cap a partir de la paraula pila, res té a veure amb aquest Wall-E.
No, res té a veure amb aquest Wall-E. I a més té el nom d'una ciutat italiana, Roma. Alfonso Cuarón dirigia l'any 2018 aquesta Roma. Colònia Roma és el nom del barri de la ciutat de Mèxic en el que serveix la protagonista d'aquesta carta d'amor a les dones que cuiden dels fills dels treballadors de la classe mitja-alta, que grenen, que netegen i renten la seva roba amb piles en el carrer, amb aquelles piles per rentar fetes de pedra que estaven allà al mig dels carrers d'aquests barris i d'aquestes ciutats. Retrata amb una maestria absoluta i un preciós blanc i negre tots els conflictes domèstics i les jerarquies socials durant l'agitació política dels anys 70 del país americà. És una pel·lícula de les que te deixen cicatriu, perquè és un cinema senzill, mínim i íntim, i a la vegada és un cinema gigant que mostra terratrèmols, revoltes socials i revoltes personals. Va guanyar l'Òscar a la millor direcció, la millor pel·lícula internacional i la millor fotografia, i va guanyar el Lleó d'Or en el Festival de Venècia. És una pel·lícula enorme, enorme, i en el mateix temps molt íntim. És molt difícil trobar aquest tipus de pel·lis que te toquen el coret i de sobte te'n dones compte que ve un tsunami, no? I dius, uah! A més, està fet en tan poques coses, pareix que hi ha tan pocs elements a la pantalla que dius, com és possible que s'hagi programat tot això, que tot això estigui perfectament estudiat.
Vos, com se m'acumulen les pel·lícules per culpa d'Antoni Camps, i la següent proposta quina és?
La següent proposta és molt curiosa, també. Sí, aquesta sí que és una pel·lícula molt, molt, molt petita, que se diu Ghost World.
Y he aprendido que para superar los obstáculos de la vida se necesita fe, esperanza y, sobre todo, mucho sentido del humor.
Dues adolescents recién graduades se passen els dies sense fer absolutament res, deambulant pels carrers i criticant i rient-se de tot el que veuen. Tot i els seus tímids esforços per trobar feina, estudien el comportament de la gent que els envolta, entre d'ells un personatge amb una pila enorme de vinils. És un col·leccionista de vinils que posa un anunci a la secció de contactes d'un diari. És una pel·lícula delicada i estranya, és com una joia d'orfebreria però feta a casa, no? De cinema molt intens, però en el mateix temps com a molt dolorós. És petita, feta amb molt poc dobbers i en dues joveníssimes actrius, que són Tora Birch, protagonista de American Beauty, i una joveníssima Scarlett Johansson, que just començaven, i un magnífic Stephen Buscemi. És d'aquestes pel·lis que recordes durant molt de temps, però que no saps ben bé per què, perquè no tenen res d'especial fins que la tornes a veure i aleshores te'n dones compte de que ser tot especial era tot el conjunt.
Hoy nos hemos graduado. Es algo sorprendente.
Bueno, ¿y qué vais a hacer este verano?
Nada.
Bien, yo iré a un taller de teatro y espero que pronto...
Apuntada, també, aquesta.
Diu, què vais a hacer este verano? Nada. I és literalment el que fan totes les pel·lícules.
És que necessitem, estius, de no fer absolutament res. Vinga, més propostes a partir de la paraula pila, que és la paraula polisèmica d'avui.
Liv Schreiber, mira que té un nom molt difícil, aquest actor, que ha dirigit una pel·lícula, la va dirigir l'any 2005, sobre un tipus que se dedicava a col·leccionar una pila enorme d'objectes relacionats amb la seva història familiar, el seu poble natal a Ucraïna i tots els personatges que l'habiten, així com la seva família. Els anava posant a dins bossetes d'aquestes que se tanquen hermèticament.
De congelar.
De congelar, i els clava a la paret. Mm. Vull dir, té una paret plena amb una pila tremenda d'objectes. La pel·lícula se diu Todo está iluminado.
¿Tienes hambre? Sí, solo espero que haya algo que pueda comer. ¿A qué te refieres?
Soy vegetariano.
¿Quieres qué?
No como carne.
¿Cómo puedes no comer carne?
No comiéndola.
Elijah Wood, que estava en aquell moment com molt top perquè estava fent El Senyor dels Anells, va ser el protagonista d'aquesta història, que era un personatge molt, molt peculiar. Està basada en un llibre molt difícil d'adaptar i de dur en el cinema, però que Liv Schreiber, que té un nom molt difícil també de pronunciar, va ser capaç de dur. És història d'aquest lot que col·lecciona coses i un dia rep una fotografia del seu predí amb una dona que no sap qui és, així que decideix viatjar en el seu país i en el seu poble per averiguar-ho. Aquí on se troba personatges tan peculiars com aquests que li diuen que com és possible que no mengi carn, no pot ser mai, però ni salsitxes ni res de res. És És una història que se mou entre la sàtira fina, molt fina, fins a la solemnitat més absoluta. És molt estranya, però també és una imparable catarata de sensacions molt, molt plàcides, però en cert punt també doloroses. És d'aquestes pel·lis que dius, ah, que guai, que guai.
Tot està il·luminada. Apuntat a la pila de pel·lícules pendents. Amb quina anem ara, que també me l'apunt?
I un senyor amb una pila enorme de quadres impossible de catalogar, d'obres d'art, i a més organitzat tremendament en distints objectes, guants, vestits, coberteries, un tio que tot ho fa per piles, tot ho compon allà i ho té tot apilat. No? És Geoffrey Rush, La mejor oferta.
Señoras y señores, es un gran placer presentarles el lote 231, un antiguo telescopio refractor alongado construido por el científico italiano Galileo Galilei y sigue funcionando perfectamente. ¿Podemos iniciar la puja en 1,000,000 euros?
1,100,000.
1,100,000. 1,200,000. 1,300,000. 1,400,000 al teléfono.
Sí, aniran pujant i pujant fins que comprin el telescopi de Galileo Galilei. Aquí Giuseppe Tornatore, director meravellós de Cinema Paradiso, de La leyenda del pianista en el océano, de Malena, de totes. És un gran director italià. Ens conta aquesta història d'un personatge molt curiós, que és aquest Geoffrey Rush, que un dia rep una telefonada d'una misteriosa jove amb una estranya enfermetat que l'allunya del món, que li demana que taxi i vengui una pila d'obres d'art heretades dels seus pares. És una mescla de cinema que a mi m'encanta. És el gran cinema clàssic, intel·ligència, complexitat, misteri, sentiment i originalitat, on no explica res més del que és necessari, jugant amb les normes que ja han vist 1,000 vegades a les pel·lícules, però que te fan disfrutar com un nen petit. És Giuseppe Tornatore amb estat de gràcia. És un thriller, és una història d'amor, és una intriga, és cinema clàssic. És que si la vessis en blanc i negre, en Humphrey Bogart i Lauren Bacall, diries, bien, me la crec, o m'és igual. És que m'és igual qui siguin els protagonistes. Me la crec igual. Està tan ben feta, és tan bona, me va encantar. La mejor oferta.
La mejor oferta. Sabem que els nostres oients estan prenent nota. Si vos heu perdut alguna de les seccions de cinema d'en Toni Camps dilluns i dimecres, de vés a aquesta hora, si no aneu a servei a la carta i a Vetres Ràdio, entre avui i demà, i allà li doneu un esplay. Toni Camps, fins dimecres amb una nova paraula.
Amb una nova paraula.
I Vetres Ràdio és Dial.
De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser precessionari.
Els animals, sí, perquè pica molt.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sacabaneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris i propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me.
Sabeu que no és el mateix posar-se les piles que carregar les piles. Eh? L'expressió posar-se les piles té dos significats. D'una banda, fa referència a com sortir d'una situació difícil, quan hi trobem la manera, amb una actitud desperta, però d'altra banda també vol dir afanyar-se. Per exemple, això que dèiem, anant per feina, no? Això seria posa't les piles. Mentre que surt de l'expressió col·loquial, carregar les piles prové de l'excepció de carregar una certa quantitat d'electricitat, que és el que feim, per exemple, amb una pila, amb una bateria, amb un acumulador. És com refer-se, en aquest cas, com reparar forces, recobrar energia i posar-se a to.
Hola, me llamo Mónica y lo que me carga a mí las pilas, lo primero de todo, sobre todo, es el baile. Bailo lindy hop y, bueno, cualquier problema que tenga, preocupación, malestar, todo se me pasa con el baile. Es una auténtica maravilla. Otra cosa que me recarga las pilas son mis encuentros con mis amigas, unas risas, eso es lo mejor de todo. Y también, pues, el mar. El mar me fascina, me encanta. Y ahora viene la mejor época cuando se va todo el mundo. Así que... perfecto. El baile, las amigas, la familia, claro está. Y el mar me recargan las pilas totalmente.
Som Rosa Campomà, m'heu demanat que vos expliqui què és allò que me posa les piles i ho he hagut de pensar un poc, però crec que al final, si són sincera, el que realment me posa les piles és gaudir, passar-ho bé, disfrutar, i això ho associï a la tranquil·litat, en els moments en què no he de pensar en res més que en passar-m'ho bé i en viure el moment, com podria ser sortir amb les meves amigues, estar a casa nostra mirant una pel·lícula que m'agrada o llegint un llibre que me fa il·lusió, compartint temps amb la meva família, i supos que té a veure amb el fet d'haver tingut una feina molt estressant durant molt de temps, però per a jo el que realment me recupera de l'estrès i me carrega d'energia és gaudir i estar tranquil·la.
Hola, som Tomeu Garcies, director i editor del diari economiadamallorca.com. Dir-vos que, afortunadament, hi ha moltes coses que me recarreguen les piles. I vos posaré un parell d'exemples. Una d'elles és viatjar. Viatjar m'encanta. És la millor de les desconnexions, descobrir llocs, paisatges, gent, cultura i, com no, també gastronomia. És meravellós. Per mi, personalment, també el fet de fer esport m'ajuda a carregar-me les piles. El fet de sentir-se millor físicament també fa que te sentis millor mentalment. Una altra cosa que m'encanta és compartir bons moments en família, una bona sobretaula, una bona conversa amb els teus, és increïble. I, òbviament, a l'estiu, un cafico en el meu lloc secret i íntim de Mallorca, que no desvetllaré, però que per mi és molt especial.
Idò, ja ens agrada sentir que encara en queden llocs secrets en aquestes illes nostres. Arribaven al final del programa sense haver acabat les piles. Gràcies a totes i a tots per compartir que vos carrega a vosaltres les piles. Nosaltres n'hem pres bona nota, com també dels consells de Nagoret i Tur, perquè no se'ns apilin les feines, que és un propòsit de temporada. Aquest programa es fa en la producció executiva de The Acorde Agency, avui en les mans d'Andrea Sánchez en el control tècnic, Pep Díaz, Poloni Huguet i Joan Trias a la producció documental i assessoria musical d'IV3 Ràdio. Gràcies a tots. Ens queda baixar la barrera del programa.
A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
Maria Magdalena Oliver Perelló, propietària de la jugueteria Can Pila. Com estàs? Benvinguda.
Moltes gràcies.
Gràcies per ser amb nosaltres avui. I crec que t'ho posaré fàcil. Però si te dic Pila, què te ven al cap?
La paraula Pila sempre me ven al cap, la meva predina,
sí?
Que ho era de llinatge.
Uh-huh. I la recordes bé, la teva predina?
Sí, la recordo molt bé. La van tenir molt d'anys, va morir en 96 anys i la van poder disfrutar molt de temps.
Què en saps d'aquell llinatge Pila? D'on ve?
La veritat és que no sabem molt bé d'on ve. Mos pensam que un dels antepassats de la meva padrina, que era Pila de primer llinatge, els van treure d'un orfenat i crec que els van inventar en el llinatge. No han trobat cap zona per Espanya i això, que hi hagi llinatge Pila.
Ja, no,
és un llinatge molt poc corrent.
Sí, tant. I ni cap altra relació, vull dir, a partir d'aquest familiar no heu trobat cap... O sigui, tots els que venen no. Per avall sí, però per amunt no heu trobat cap
per
altra
amunt,
relació.
Per amunt no han trobat res.
Sí,
no.
Sí.
Aquí a Mallorca ja se m'han quedat més són naltros.
Sí.
Mos pensant que per Galícia n'hi ha qualcun més.
Sí.
Però no han aconseguit trobar així una genealogia que puguem dir segur.
Que curiós, mira, lo millor ve de, no sé, de la pila baptismal o no ho sé, ara m'ha vengut en el cap, no ho sé. Sí,
perquè
que bo.
Ja he sentit, però no sé si és una llegenda urbana, que no sé si mossèn Carme Boussà era el que havia tret el nen de s'inclusa. I possiblement van inventar el llinatge i podria ser que tingui relació amb una pila baptismal.
Que bo, sí, que curiós. I anem a la jugueteria, a Can Pila, quin és el seu origen?
Ara fa 60 anys, l'any 65, el meu pare, que feien 40.000 feines per poder treure el carro, l'han decidit posar una jugueteria, perquè no n'hi havia cap a dins del poble, n'hi havia una que l'havien tancada fa poc, i van dir, ho provarem.
Uh-huh.
I van començar amb la jugueteria i fins ara.
I fins ara, que bé. I tu quan eres petita hauries de flipar, i els teus amics i amigues, de dir, mira, na Maria Magdalena té una jugueteria per ella tota sola.
Sí. Hombre, és un poc dur, perquè vols moltes coses però no te'n deixen tocar cap.
Ja.
Jo sempre l'he dit. Tot el que du etiqueta no se podia tocar. Perquè era per vendre un temps les jugues, les provaven quan les venien, saps? I tu sempre podies veure com funcionaven.
I com és aquesta botiga de Can Pila? Com l'han d'imaginar que no hi hem entrat? Quantes juguetes podeu tenir?
Vos podeu imaginar com un paradís, perquè hi ha 150 metres quadrats plens de juguetes, però molt, molt plena. Hi ha més de 9.000 referències diferents de juguetes, diferents. Se pot trobar de tot, des d'un panxís o una engronsadora. Tenim de tot en joguines, estem amb més varietat de Mallorca, molta diferència.
Que fantàstic, i és a Felanitx. I clar, amb aquests anys també heu vist passar diferents generacions d'infants. No se juga igual avui que quan jo era petita o quan...
En realitat no hi ha tanta diferència.
Això és el que t'anava a demanar, si veus que ha evolucionat
no
o no.
Diferència. Per exemple, els lots fins a 3-4 anys seguissin jugant amb pepes, pilotes, cotxos, igual que fa 50 anys o 60. El que ha canviat un poc és que ja hi ha més tecnologia, les joguines fan més cosetes, però en realitat els lots seguissin jugant amb una caixa buida.
Sí. Efectivament, el joc és aquí el més important. I quines juguetes diries que no passen de moda?
I d'això, els cotxos, les pilotes, els clàssics. La gent segueix jugant en els parxís, per exemple.
Sí.
Coses que no passen mai de moda. Segueixen jugant amb pepes, amb cuinetes, amb electrodomèstics, cotxos, coses de muntar, molt de pessetes de muntar, puzzles i pessetes de fusta, i aquestes coses no han passat mai de moda.
Sí. I ara que xerraves dels parxís, els jocs de taula, et diuen que se varen tornar a posar de moda a partir de la pandèmia, no?
Sí. També són coses que no s'han passat mai,
ja.
Però sí que la gent se va tornar a aficionar molt a jugar a taula.
Sí,
i jugar els pares amb els fills, cosa que els fills agraïen molt.
També.
Els pares han tornat a jugar amb ells.
Sí, totalment. I Maria Magdalena, la darrera moda en juguetes, quina seria?
En realitat, les modes van canviant cada 15 dies.
Ja.
Ara mateix no te podria dir una cosa concreta que diguis, ara en guany ho petarà, això.
Ja.
Perquè cada any surten, a lo millor, unes 2.000 joguines noves.
Mare meva.
De tota classe. Mm. Però llavors seguissin jugant amb coses que de muntar, tipus Lego, Playmobil i coses d'aquestes, les pepes, però hi ha mils i mils de juguetes noves cada mig any. Sí, nosaltres hem d'estar actualitzats en el darrer minut.
Sí, sí.
I abans bastava saber què és el que sortiria per la televisió, ara tarda endinsar dins les xarxes socials i mirar a veure què mostren per TikTok, què mostren per Instagram, i que demanen coses que ni tan sols estan editades a Europa. Hi ha qualque vegada que ens trobam, cosa que és difícil, qualque jugueta que no tenim.
Ja, yeah.
Perquè és difícil. La llegenda urbana diu que el que no trobis a Can Pila no em porta cerquer un lloc.
I doncs, m'agrada aquesta llegenda urbana. Està molt bé, Maria Magdalena. No sé si hi ha alguna joguina d'aquestes primeres, de l'any 65, quan se varen obrir les portes, en teniu alguna d'aquestes que pugui ser un poquet de museu?
Sí, de fet, a vegades penso que, com que no me queda molt per jubilar-me, a lo millor faré qualque museu quan ja hi hem de llevar la tenda, perquè no tenen relleu generacional. No sabem fins quan podrem aguantar.
Ja.
I sí que tenc qualque Mabelman de primera generació o qualque Nancy d'aquestes més antigues que tenen 40 o 50 anys.
I allà estan, eh? I com les cuidàvem aquelles nancis, eh? I com les pentinàvem. I tu deies que el que no se troba a Can Pila no se troba enlloc. Com aguantau la competència?
Si tu vols una cosa molt específica, a vegades sí que ho has de cercar per internet, perquè no ho trobes enlloc. Però aquí nosaltres el que tenim és que en tenim moltíssim de juguetes, les tenim quasi totes, les que estan editades a Europa, i a més podem aconsellar. Vull dir, tenim una experiència brutal. Jo sé el que els agrada jugar a tots els nens a totes les edats, el que els agrada, el que no els agrada, i podem aconsellar i dir-los, no, això no convé perquè és massa petit, o això no li convé perquè és massa gran. Tenim molta experiència, som molt simpàtics, a la gent li agrada venir aquí i veure quin tipus de juguetes que hi ha, i els nens, quan entren, flipen.
Flipen, sí, ja m'ho imagino.
Flipen i qualque vegada se posen nerviosos i tot. Quan volen tantes coses...
No saben cap on mirar. I d'avui na Maria Magdalena Oliver Perelló, propietària de la jugueteria Can Pila, mos ajuda a baixar la barrera del programa i t'han de demanar una cançó per acabar. Maria Magdalena, quina triaries?
Idò, encara que no tingui molt que veure amb el tema del programa d'avui, jo triaria la cançó Pare d'en Serrat.
Per alguna cosa en especial?
Sí, en realitat per moltes coses. Perquè sempre m'ha importat molt el món que deixarem darrere nosaltres, perquè la sobrecàrrega humana i de recursos que tenim ara en la massificació de les illes, en l'alentiment global, els incendis que estan destrossant la terra del nostre veïnat de la península, són coses que m'afecten molt i perquè crec que també hem de potenciar la nostra estimada llengua catalana, encara que siguin bastant falanitxer. I per tot això crec que la cançó d'en Serrat està avui en dia més vigent que mai.
I de raons abastament amb en Serrat, tancarem avui la barrera del programa. Fins demà, Maria Magdalena, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Pare, digueu-me què li hem fet al riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pal d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li hem fet al bosc, que no hi ha arbres. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc per aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans de que es faci fosc, ompliu de vida el rebost.
sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Llaura el blat per les enrunes, pare, i tanca amb tres panys la casa i